Són les 11, el 15 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I avui una última hora de cine, perquè conversarem amb Nora Navas, una de les actrius que avui hem sabut que presentarà la gala dels Premis Gaudí. Ella ja en té dos de Gaudí i podria sumar una altra estatueta, precisament, en la pròxima cerimònia que presentarà. És la protagonista de Mi amiga Eva.
També haurem de parlar de Matthew McConaughey, que és aquesta estrella nord-americana que avui hem sabut ha patentat el seu rostre, també la seva veu, per evitar que s'utilitzin amb intel·ligència artificial sense el seu consentiment.
I com cada dijous, rebem Àlex Gorina, que sempre ens parla de pel·lícules que ens poden ajudar a entendre el món. Avui s'inspira en l'ànsia de Trump de conquerir Groenlàndia.
Però perquè les pel·lícules siguin realitat, cal que entri en joc una figura que sovint queda a l'ombra i que és fonamental en tot el procés. Parlem de la producció, les persones que s'encarreguen de la producció de les pel·lícules. I avui ens acompanya, des de les 10, la responsable de la firma que ha produït, per exemple, l'exitosa sèrie Això no és Suècia. Li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit i serà ella qui acomiadarà avui el Catalunya Nit i, de fet, el dia.
Doncs va, som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja a l'última hora del programa i del dia amb les veus que han marcat aquest 15 de gener. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Fondo España Crece y va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del plan de recuperación. Pero nuestro objetivo es movilizar, y vamos a ser capaces de hacerlo, 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversiones internacionales.
Ha de ser atractiu aquesta oferta, que no sé si es farà dilluns o es farà més tard, però ha de ser atractiu perquè la gent digui confio en això. A més, perquè no li estaràs deixant els diners a l'Estat, sinó que li estaràs deixant diners a l'ICO. És a dir, això no serà endeutament públic. Tindrà un punt més de risc de lo que és el subscriure una lletra al Tresor o una obligació de deute de l'Estat.
No crec que les tropes europees tinguin cap impacte en el procés de presa de decisions del president i en el seu objectiu d'adquirir Groenlàndia.
Normalment no diria això, però ho farem. Som forts i estem fent tot el que podem, però els últims dies... M'estic emocionant. Estic aclaparada. Els últims dies han estat durs. Els preparatius i la pressió que rebem són intensos.
Crec que la conclusió del president que descrius es basa en la realitat sobre el terreny. Va ser una conclusió realista basada en allò que el president llegia i li deien els seus assessors a l'equip de Seguretat Nacional. I per ara la seva opinió no ha canviat.
Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos.
No se trata de apoyar a una persona. Yo soy parte del movimiento.
Una cosa sempre que ha pecat l'oposició és d'un exacerbat optimisme i d'una desconnexió amb la realitat. I estem davant una realitat que trenca qualsevol marc normal de pensament o fins i tot de les ciències polítiques, com tu deies, perquè una cosa deu el dret, diu el dret internacional i una altra és la realitat.
L'avió feia cercles. Ens han dit que era un retard de l'aeroport i que per això esperàvem.
And then when we landed, we just,
I quan hem aterrat ens hem endut la sorpresa. Hi havia molts policies.
No és que anem a xifres del 2008, atenció, eh? El 2008 estàvem parlant, a nivell de tot Catalunya, de 100.000 habitatges visats a l'any. Ara estem a 16.000. Tot i això, sí que és veritat que des de la crisi és la millor dada. Però, per suposat, no ens volem comparar en aquelles èpoques.
Wikipedia, sobretot la versió en català, segueix sent una obra de referència per la seva neutralitat, per la seva verificabilitat. En aquesta època dels algoritmes personalitzats, que cada persona llegeixi exactament el mateix text és gairebé una cosa revolucionària.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En educació hi ha un tema recurrent que va apareixent, que és el del calendari escolar, i avui ha tocat. Avui ha estat el dia que s'ha tornat a posar sobre la taula. És el calendari i l'inici del curs escolar. Ahir els sindicats van rebutjar la proposta del govern de començar el curs el 8 de setembre, però avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha insistit que la mesura és equilibrada i permet donar continuïtat, i és que el calendari s'ha d'instaurar per als tres propers cursos. Niubó ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que els docents tenen 5 dies laborables de marge al setembre per endreçar l'inici de curs i tancar els equips. Aquest és el principal cavall de batalla dels sindicats.
Ens sembla que és una data, com deia, equilibrada, que té sentit comú, i una mica la novetat d'aquest any és que la voluntat del departament ha estat precisament per donar estabilitat i per donar previsió al sistema educatiu, proposar no només la data d'inici del següent curs, sinó dels diferents, dels dos propers cursos, dels tres propers cursos, de fet, d'aquesta legislatura, per donar, com deia, aquesta estabilitat que pensem que requereix el sistema educatiu.
El que sí que ha descartat la consellera és escurçar aquestes vacances d'estiu, i precisament hem volgut aprofundir en aquesta última qüestió fent una radiografia del calendari escolar a la resta de països europeus. Som el país amb més vacances escolar i menys dies de classe, ens preguntem. Fem jornades lectives excessivament llargues. Hem fet un repàs de les dades d'Eurídice, la xarxa d'informació dels sistemes educatius europeus. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quan dit hem fet, és que ho has fet tu. Per tant, anem a pams. Aquest curs a casa nostra, les vacances d'estiu seran d'11 setmanes. Això situa Catalunya i la resta d'Espanya entre els 10 països europeus on l'aturada d'estiu és més llarga. Quin capçala el rànquing i qui el tanca?
Doncs països com Itàlia o Macedònia del Nord fan unes 14 setmanes a l'estiu, mentre que França o Dinamarca són dos països on les vacances d'estiu són més curtes, d'unes 8 setmanes. La tendència general i creixent és precisament escurçar les vacances d'estiu i poder-les distribuir millor al llarg del curs. A França, per exemple, es fan 4 aturades de 2 setmanes i després fan 2 mesos a l'estiu. Ho explicava la cap de projectes de la Fundació Bofill, Helena Cintes.
A Catalunya i Espanya tenim 3 grans períodes de vacances: Nadal, Setmana Santa, estiu. En altres llocs en són 4, 5 o fins i tot 6. I llavors el que fan són blocs de, per exemple, 6-8 setmanes de classe, una setmana de vacances. Uh-huh. I, per exemple, això, un dels llocs on s'està fent és França.
I aquí, Manel, que tenim en compte una qüestió més, també és el clima de cada territori, per exemple, el de la zona mediterrània. Croàcia, clar, ha retallat una setmana a l'estiu, però, clar, a la vegada està estudiant com climatitzar les aules per poder combatre la calor, un clar similar que ens podríem trobar precisament a casa nostra i que, de fet, ja ens hi hem trobat.
Clar, perquè aquí es diu que a l'estiu mantenir les aules seria insostenible tal com les tenim ara,
infernal,
amb tots els alumnes, exacte,
sovint cas,
amb molta calor. L'important, per tant, també és veure les hores lectives en total o els dies que es fan de classe en tot un any. A Catalunya la llei marca que s'han de fer entre 175 i 178 dies de classe, i a Europa els països es mouen entre els 170 i els 190 dies. Això, per tant, ens deixa a la part baixa de la forquilla.
Sí, hi ha països que en fan encara menys que nosaltres, com França, que en fa 162 dies per curs, o d'altra banda, Itàlia i Dinamarca, que en fan 200, són els que en fan més.
I si diem que més o menys les hores lectives poden ser més o menys iguals, és perquè el tret diferencial aquí és que som el país on les jornades són més llargues.
Jornades llargues i jornades intensives, sobretot a secundària.
De 8 a 2 o de 8 i mitja, 2 i mitja, fins a 3, sense pausa per dinar. Per tant, el dinar es fa a la tarda aquí i sense garantia de tenir un espai de menjador en els centres educatius. Els clàssics de Finlàndia, Estònia, tenen menys hores anuals i, en canvi, tenen uns resultats millors. Vull dir que no necessàriament fer moltes... A secundària tenim un excés d'hores lectives.
A Europa, en general, els alumnes fan horari partit i fan una pausa per dinar al centre. I països com Portugal, que han passat d'intensiva a partida, afegint extraescolars a la tarda, han acabat millorant els resultats.
Clar, sovint el que es posa en debat és si aquestes desconnexions escolars tan llargues acaben afectant especialment els alumnes vulnerables i tenen més dificultats acadèmiques.
Sí, Helena Cintes diu que són aquests alumnes vulnerables els que tenen més pèrdues d'aprenentatge.
Pel fet de o tenir unes vacances excessivament llargues o pel fet de tenir tardes buides sense cap activitat educativa que no sigui estar a casa sol. A un noi, noia de classe mitjana, si no té dificultats educatives, això, el perjudici serà menor, i és per això que molts països han optat per fer opcions de calendari o opcions de jornada dirigides a protegir educativament aquest alumnat.
Per això, perquè el sistema canvi en definitiva, perquè puguin millorar aquests resultats, Cintes planteja aquesta qüestió que diu que és clau entendre que els centres no només són espais on fer hores lectives, que potser és la manera en com s'entén, com a mínim, a l'estat espanyol, sinó que han de ser espais també per fer àpats, cosa que majoritàriament amb la jornada intensiva no passa, i també un espai en què s'hi puguin fer extraescolars independentment de les hores lectives que puguin fer doncs, els professors que hagin de ser a l'aula, que en aquest cas no hi han de ser. És una fórmula, per cert, que ja ha adoptat Portugal, Alemanya, Dinamarca o Croàcia.
Molt bé, doncs hem fet un repàs per Europa. Aquí, recordem-ho, 8 de setembre comencen les classes.
I
gràcies.
Tant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Tindrà, segons els experts, entre altres coses...
Les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
...de música d'arrel...
...i el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I a aquesta hora encara tenim pendent d'explicar-vos que 5 dones guardonades amb el Gaudí presentaran la pròxima gala del cinema català. Seran Nora Navas, Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quílez i Maria Arnal. Montse Pujol, bona nit.
Bona nit.
Això és nou, no?
Sí, sí, és nou perquè, recordant l'any passat, van ser l'actor Marc Clotet i l'actriu Paula Amàlia qui van presentar els guardons. Després, cada premi l'entregava un actor diferent. Això crec que ho mantindran, però això sí, és realment nou. Fins avui no ho hem sabut, perquè el gabinet de premsa de l'acadèmia estava molt bloquejat i no se sabia, però per fi hem sabut qui seran aquestes 5 persones que s'aniran rellevant la nit dels Gaudí per liderar cadascun dels blocs temàtics en què s'estructurarà la gala d'aquest 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Seran aquestes 4 actrius que comentaves, la Nora Navas, que té 2 Gaudís, Parpanegra i Tots volem el millor per ella, i podria aconseguir-ne un tercer aquest any per mi amiga Eva, del Sesgai. Després, Maria Molins, que va guanyar el Gaudí també amb el Bosc, Laura Weismar, que se'l va endur l'any passat amb Salve Maria, i la jove Carla Quílez, que va triomfar amb La Maternal. I la cinquena, Agnès, és la compositora i la cantant Maria Arnal, premiada a l'última edició per la música de Polvo Seran. Això també és nou, que no és una actriu, és músic, i a veure com es desenvolupa també davant d'un escenari presentant els guardons d'aquest any.
Molt
I
bé.
Els Gaudí, recordem-ho, es transmetran en directe per Catalunya.
Home, no, i tant, allà estarem.
Farem la catifa vermella i tot el que calgui.
Que interessant. Mira, saps a qui podem saludar ara?
Oi.
Nora Navas, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Escolta, felicitats per tot.
Gràcies, gràcies, gràcies. Molt contenta, molt contenta.
Aviam,
molt feliç.
Jo li dic per tot, perquè ara hem explicat això, que ella forma part de l'equip de presentadores de la Gala dels Gaudí, però és que aquesta mateixa setmana hem sabut que estàs nominada als Premis Goya amb aquesta Eva que va pensar també en Cesc Gai, que tu tan magistralment has interpretat i que t'està donant moltes alegries. No? Amb mi amiga Eva.
Sí, la veritat és que sí. És aquesta sensació, a part de la quantitat de gent que l'ha vist i tal, pues la sensació de que todos somos Eva, no? Una mica.
Sí.
Llavors jo crec que ha arribat tant a tanta gent i, bueno, molt feliç per la pel·lícula, per Impossible Film, pel Cesc i el que els hi deia, no? Soc una mica la bandera de la pel·lícula, perquè, bueno, també m'encantaria que estigués nominada, perquè si la meva actuació està bé és perquè el Cesc m'ha dirigit molt bé, yeah. I perquè el guió és molt bo, no? Llavors, a vegades també et queda una coseta al cor així com de, hòstia, el guió, saps? Mm. Però, bueno, ja sabem com són els premis i ens alegrarem dels que hi han, de nominacions i això.
Esclar.
És per tota la pel·lícula.
Esclar. I veurem què és el que passa també als Gaudí, perquè ara agafes aquest repte de presentar-la a la gala, juntament doncs, amb Maria Molins, en fi, ara ja ho hem dit, però com ho faràs, això?
Jo la començo, perquè com estic nominada, doncs hauré de fer doble paper, no? Així com un avatar. Llavors, pues, bueno, jo és la primera vegada, o sigui, això no ho he fet mai, això em fa molts nervis, però bueno, mira, vaig dir, pues, oye, m'ho van proposar i vaig dir, mira, si som moltes, si hagués sigut una cosa més la responsabilitat amb mi, doncs no ho sé, però mira, som 5 companyes i avui li deia a la Laura Westmer, no? Dic, va, anem a fer-ho bé, anem a disfrutar i bueno, és un lloc molt bonic, no? Aquest any al Liceu i són els 18 anys de l'acadèmia, o sigui que majors d'edat.
Ara tu ho deies amb la Maria Molins, amb la Laura i a la Carla Quiles també,
la Maria Arnal.
Vull dir, què suposa, com ho llegeixes tu, no? Que sigueu 5 dones les presentadores?
Bueno, som 5 dones que hem guanyat un Gaudí, llavors volien una mica això, no? 5 que ja tenim un Gaudí a casa i, bueno, i aquesta sensació de, bueno, de la dona empoderada. A mi em va molt per la pel·lícula, no? Aquesta cosa de dones de diferents edats i la sensibilitat que tenim i, bueno, pues intentar fer-ho bonic. Em sembla que el guió és molt així, molt bonic, també. I no sé, ha sigut com un regal. Així que, bé, a disfrutar-ho, no ho he fet mai, això de dirigir-me a les autoritats, saps? O sigui, jo sóc molt actriu de personatge, no? I posar-me allà, però, bueno,
t'has de posar
una primera vegada.
El cos a la pell de l'Eva, potser.
Ui, si em poso la pell de l'Eva em quedo empanada, eh? Una mica.
Aviam, això serà el 8 de febrer, a més, ara ho dèiem també, al Liceu. Home, l'escenari del Liceu imposa, no sé si has tingut mai l'ocasió de trepitjar-lo o també serà la primera vegada.
No, serà la primera vegada. Sí, he estat com a espectadora, però no, trepitjar-lo i jo enceto la gala, així que serà bastant impressionant, sí. Bueno, em va passar també, no la vaig presentar, però me'n recordo l'any que vaig guanyar el Goya per Libertat. Era l'últim any que feia vicepresidenta, vaig posar la veu del començament de la gala a València. Bueno, era com un any com de molta implica. Parlava jo amb el Mariano Barroso també a la gala, no?, com a vicepresidenta. O sigui, aquests anys que... Ah, no, i li donava el Goya d'honor a Pepe Sacristán, que ho havia escrit jo. Estava més nerviosa que la meva nominació. I crec que em passarà una mica això. O sigui, estaré més nerviosa per presentar la gala que per la meva nominació.
Home, seria el tercer Gaudí.
Seria el tercer Gaudí, sí.
Amb això tens més experiència, en recollir Gaudís que en presentar...
Sí, per això et dic, estic més nerviosa per presentar-la que per anar de nominada.
Has mirat bona part de les pel·lícules? Has tingut temps de fer-ho?
Sí.
I què?
Sí, les he vist pràcticament... Sí, jo crec que... Totes, sí.
És que és un any... Bé, al final cada any tenim la sensació que hi ha molt bones candidates, però aquest any sembla com que especialment, realment, hi ha molt bon cartell, eh?
Sí, molt bon cartell i molt diferents. Mm. Sí, són realment... Perquè hi ha anys que, bueno, més o menys, hi ha algunes, dos o tres, que tenen no la mateixa temàtica, però el mateix to. Però aquest any són molt, molt, molt diferents totes, no? O sigui que... No, bueno, i és diferent també els Gaudí que els Goya, no? Ha hagut perquè Romeria, per exemple, els Gaudí té moltíssimes nominacions i els Goya, doncs, torna a estar una mica raro, ha entrat l'escena, però no ha entrat en Romeria com a pel·lícula. Bueno, és el que passa als premis.
Són universos. Són molts...
Són universos dels acadèmics i cada uno con su movida.
Escolta'm, en clau de futur, mira, avui ens ha sorprès una notícia que ara comentarem, ara ampliarem aquí el Catalunya Nit. Hem sabut que l'actor nord-americà, jo no sé si a tu això de la intel·ligència artificial et fa una mica de por o responsabilitat, com pot comprometre la carrera professional d'un actor, però l'actor nord-americà Matthew McConaughey ha patentat la seva imatge, la seva cara, per protegir-se de l'ús fraudulent de la intel·ligència artificial.
Molt bé. Molt bé. Hi havia actrius que patentaven o posaven en seguro les seves cames, no? O unes coses així, també, una època,
veritat,
que recordes?
Sí.
Que bueno, són parts del cos que vols fer teves, jo què sé. No sé, jo sóc bastant analfabeta. Jo sempre, com jo m'he format amb el teatre, i el teatre no pot entrar a la IA, sempre em queda això, saps? Que penso, ostres, sempre podem anar al teatre i allà podem fer el qualsevol paper que no ens duplicaran, no? I l'altre és que no li puc posar... No sé, tinc tantes coses al cap que no li puc posar jo pensaments, això. És que no... Abans me'n vaig a una cova a meditar o jo què sé, saps? Vuelvo a lo més rural, a lo més rústic. No, és que no. Em deprimeix una mica.
No, perquè ens ha de fer-nos segurament preguntes per a les quals no tenim resposta.
Clar, sí, em queda molt lluny, perquè sóc molt poc tecnològica, jo. O sigui, sóc molt, això, molt teatral, molt de terra, de mirar la gent a la cara, de no sé... Em costa molt pensar-hi.
Com que aquí la majoria som, com has dit tu, analfabets en tot això, primer perquè és molt nou, primera i segona perquè no veiem encara el final de tot això que està començant. Mira, Nora, afegim aquí el Toni Noguera, que és periodista de 3CAT Info, especialitzat, ell sí, en tecnologia.
Ah, mira.
Bona nit, Toni.
Bona nit, com esteu?
Molt bé, aquí content i impressionat sempre amb el món, amb les notícies que van passant. Avui aquesta, Matthew McConaughey, que ha patentat la seva imatge, la seva veu. Això què vol dir exactament, Toni?
Doncs vol dir que Matthew McConaughey sap que això és imparable i que ha decidit posar una mica, anticipar-se una mica a les lleis que no acaben d'arribar. Bàsicament el que ha fet és estar uns mesos convertint algunes de les seves marques personals, frases i la veu, la forma de riure, en patents. És una cosa que es pot fer als Estats Units. I ara, doncs, les vol defensar de manera que si algú les vol utilitzar, doncs sempre compti amb la seva autorització i una compensació econòmica si és que ell ho vol així.
Clar, és a dir, que si algú fa servir que hagi de pagar, per entendre'ns, o demanar-li permís, i si fa això, entenem que és perquè pot ser que ja estigui passant sense que ho sàpiguen els mateixos afectats.
Clar, el gran problema aquí és que les empreses que estan creant models de generació de vídeo, d'àudio, de text, d'aquests models generatius d'intel·ligència artificial, doncs no expliquen, són molt opacs amb com han entrenat aquests models, amb quin material d'on els han entrenat, i estem veient casos evidents de que s'ha utilitzat la imatge, la veu de persones famoses sense el seu consentiment. És veritat que hi ha algunes lleis, però o són molt lentes, o no acaben de protegir del tot, i Matthew McConaughey ha volgut una mica avançar-se a tot això veient, doncs, per exemple, no sé si recordeu, el 2023 hi havia una vaga en el sindicat d'actors de Hollywood,
sí.
I en allà una de les demandes que tenien els actors és que es protegís la seva identitat, el seu acting, no? Perquè ningú pogués reproduir-los un cop doncs, no estiguin cobrant per aquella feina o estiguin morts. I això des de 2023 que s'està parlant, perquè, per exemple, hi van haver casos com el de Tom Hanks, que va començar a dir que s'està utilitzant la seva imatge per un anunci d'una empresa dental, i això comença a preocupar. No sempre és una realitat, però ja veuen que hi ha la possibilitat i es volen doncs, preparar per això.
Doncs, i també imagino que això a la Nora també li pot interessar, que encara la tenim aquí. No, és que perquè això, aquest actor nord-americà ho fa perquè també permet que algú agafi la seva veu, la utilitzi amb el seu permís, en aquest cas, és a dir, hi ha la patent per protegir-se d'ús fraudulent, però també de dir, sí, sí, feu el que t'anunci amb la meu, em sembla fantàstic. I ell ja no cal ni que es desplaci, ni que hi hagi un rodatge, ni que hi hagi res de tot això. O sigui, és una volta al món.
S'hi dedica a una altra cosa, no? O
sí,
no s'hi dedica a res,
no,
llavors?
Sé, no sé, mentrestant què fa.
De fet, ja ho fa, eh? L'actor Matthew McConaughey és inversor d'una empresa d'intel·ligència artificial i té algun acord perquè se li pugui clonar la veu a canvi de pagament.
Ah, o sigui que a ell, diguéssim, que la fórmula ja li sembla bé. El que vol és que li paguin.
Mm. Exacte. És el que ha dit, de fet, els seus representants...
Ella s'hi dedica, vols dir.
Ho han comunicat, això.
Clar, sí, sí, té un...
No és analfabeto, com jo.
Exacte, sí, sí.
I té els diners per fer-ho, perquè tampoc és un procés
diners,
gaire barat.
Sí. Jo crec que, com sempre, els americans en aquestes... Bueno, sempre van molt avançats, no?, a nosaltres. O sigui, és com que, no sé, ens anirà arribant també aquestes coses, no?
Ja segurament. Veurem, sí, sí.
Home, mira... A Espanya estem més protegits, per això.
Sí, estem més protegits.
Per les normatives.
Sí, aquí utilitzar la veu o la imatge d'algú amb fins publicitaris està ja prohibit. I, de fet, fa pocs dies hi ha un avantprojecte de llei que s'ha aprovat, que el que farà és considerar qualsevol deepfake o reproducció d'una persona sense el seu consentiment, de forma artificial, doncs un dret a l'honor, un atemptat a l'honor.
Veus?
El món és nostre, o no,
de veritat,
o no, però...
De veritat que tenim molta sort, perquè allà estan xalats, eh? O sigui, estan en mans d'un narcisista maligno i un psicòpata, i clar, llavors és que, clar, allà estan amb el cul a l'aire, també, no? O sigui, que el que dius que nosaltres, doncs, ja, per almenys hi ha aquestes lleis que ens protegeixen, hi ha una mica de seny, no?, de sentit comú.
Sí, sí, aquí qui vulgui fer... mi amiga Eva haurà de tenir algú com el Cesc Gai, algú com la Nora Navas, i que vulgui fer una bona gala dels Gaudí.
Ara.
També l'haurà d'escriure algú i presentar-la algú de carn i ossos. Toni Noguera, Nora Navas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu,
i molta sort el 8 de febrer. Això, Liceu. Sort.
Vinga, creuem els dits. Adéu.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i suar?
Bah, si no ho cal.
És que ja no
és. És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
El trap i el swap no sé què.
Sí, jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants... no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos
aquí. O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de qualsevol dada, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna.
amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Els dijous, a aquesta hora de la nit, tenim com una mena de nervi, una cosa, una emoció, perquè és l'hora de la sessió golfa. Àlex Gorina, bona nit.
Bé, bona nit. A mi m'agradaria avui dir-li turno de guàrdia, perquè
sí,
certament estic de torn de guàrdia, no tantes hores com acostuma a passar, però és que la joia que us porto aquesta setmana es diu així, turno de guàrdia.
Hospital Cantonal, tercera planta, Florialín.
El senyor Jongaviola está listo para ser recogido.
Quiero irme a casa.
Mañana podrá irse, ahora descansa. Sí, Florian, tercera plana.
Una pel·lícula suïssa, una pel·lícula d'una directora que es diu Petra Biondina Volpe, que s'ha acostumat a fer films de situacions desesperades on un grup de professionals en un temps limitat, en un lloc tancat, han de resoldre una muntanya de problemes. Ho va fer a Sala de Professores, que es va veure no fa gaire, a setembre 5, i aquesta és una pel·lícula sobre les infermeres d'un torn de guàrdia, una planta quirúrgica en crisi total, perquè hi ha baixes laborals, perquè falten mitjans, perquè hi ha una baralla clàssica entre mitges infermeres i infermers. Aquests dies hi ha manifestacions, quan no són uns, són les altres, no? Estrès, errors humans, empatia amb els malalts i amb els familiars, en fi, la complicació aquesta convertida en una peça dramàtica d'una consistència i oportunitat absoluta. Per tant, la meva recomanació d'aquesta setmana és treure un nas a un tornó de guàrdia.
Per tant, del que arriba a la cartellera, perquè aquesta és una secció que recomanem escoltar amb paper i llapis o dits a la pantalla o recuperar-la en podcast, com sigui. Primera, torn de guàrdia que arriba aquesta setmana a la cartellera. I ara sí, què ocupa avui la teva secció, què la dirigeix?
Posarem una música una mica antàrtica. O àrtica, en fi. És la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Scott of the North. És una pel·lícula clàssica anglesa que parlava també de la conquesta del Pol. Tenim mil exemples, no tants, però molts exemples de clàssics del cinema que parlen d'aquesta teoria, no? Des de la conquesta del Pol, que va fer Méliès en un moment donat, d'una manera una mica cutre, però, en fi, l'adorem, Nanuc l'esquimal, que també és un clàssic del cinema del Flaherty, o Scott a l'Antàrtida, aquesta és la que té aquesta banda sonora, pel·lícula anglesa imperialista, en què l'heroi anava a posar la bandera, com els americans, suposo que quan van posar la bandera als Estats Units, la lluna és seva, no? Això està... Està claríssim. I què està passant amb tot plegat? Bueno, el tema de Groenlàndia, evidentment, el tema del nou colonialisme o colonialisme renovat que torna a obrir la porta, treu el nas. Exactament per què? Per qüestions nacionalistes, d'heroïcitat, d'explotació de mitjans, per dret de conquesta? Me'n recordo de Gonzalo Torrente i Ballester dient allò a la balconada, no sé si era Salamanca, em penso que sí, dient... Catalunya és nostra per dret de conquesta. Amigos i amics, poca conya, eh? Porto tres pel·lícules per il·lustrar el tema i que totes tres, que són quatre, són molt interessants. La primera és sobre un vaixell que es deia Endurance.
I had a dream when I was 22 that someday I would go to the region of ice and snow and go on and on till I came to one of the poles of the earth.
I un senyor que es deia Ernest Shackleton, Sir, evidentment.
Una gran història d'aquest senyor.
El 1915, un trencagels amb veles que va encallat en el Pol Nord o Sud, ara no recordo exactament, al mar de Weddell, i que van passar dos anys fins que no ens van anar a rescatar els supervivents en allà. I què feien? Era una tragèdia però patriòtica, perquè anaven a fer una conquesta transatlàntica imperial per obrir explotacions turístiques en aquell lloc. Estem parlant de començaments del segle XX. I això ho trobeu explicat i molt bé, perquè es fa ser filmat en directe, perquè un senyor va portar una cabra i les imatges existeixen de com van sobreviure i viure allà, no? A Endurance, l'expedició de Shackleton, National Geographic, és el típic documental, i una pel·lícula dramàtica, Atrapados en el Hielo, de George Butler, amb Liam Neeson fent el personatge principal. És molt interessant i molt demostrativa de tot plegat. La segona parla de Roald Amundsen.
The British plan to make Antarctica part of their empire. Robert Scott is on his way with 65 men. It appears the only thing he forgot to consider is us.
Amundsen, es diu la pel·lícula, és noruega, d'Espen Sandberg, que es va estrenar ara fa poc, 3 o 4 anys, per entendre'ns, parla d'un moment que va ser quan el competidor d'Escot al Pol Sud, a Montsen, va arribar abans i després va anar al Pol Nord, perquè no va acabar de quedar satisfet de la seva experiència, a competir amb un italià. O sigui, era com una mena de lluita de primadones de l'expedicionisme absolut i total per veure qui era la primera en arribar al lloc, la primera en clavar la bandera i la primera en convertir el seu país en propietari de les terres determinades. En aquella època no sabien ni què eren els minerals estranys aquests, però les foques, déu-n'hi-do, i les balenes els interessaven moltíssim. I l'altre tema, que és evident, quina complicació durant la volta al món amb tots els continents que hi ha pel mig, perquè han fet Suez i perquè han fet el Canal de Panamà, perquè si no, sempre has d'anar a parar a zones congelades, i això, evidentment, no hi ha tots els submarins que ho puguin superar. En fi, veieu aquesta pel·lícula Amundsen, la Noruega, per aquest cas, però no abandonem a Roald Amundsen perquè va participar en l'altra història, la italiana, a la Tienda Roja.
General Umberto Nobile returned a hero to Italy. To his Roman triumph, led by Benito Mussolini. Nobile's journey over the North Pole with Roald Amundsen had thrilled the world in the year of 1926. But the laurels won by the handsome hero did not give him rest. He had seen the North, the vast, silent, frozen sea.
L'heroi italià se'n va anar amb un dirigible tan content i el dirigible va explotar, va caure, es van matar gairebé tots, no ell. I llavors l'altre, el Roald Amundsen, va agafar una avioneta, per entendre'ns, anar a rescatar-lo, en pla confraternitat mundial d'exploradors i tot plegat, i va, pam, s'estavella i es mata el Roald Amundsen. Torna l'Umberto Nobile a Itàlia, i a Mussolini el converteix en heroi de la pàtria i accepta el feixisme amb els braços oberts i diu, tot això és per vosaltres, fills meus, ja ho sabeu, gràcies a mi teniu tot el mèrit de tot plegat. Això molt ben explicat en aquesta pel·lícula, on Sean Connery era Amundsen, Peter Finch era Umberto Nobile i Claudia Cardinale sortia pel mig perquè sempre ha d'haver una noia per explicar històries d'amor que no toquen ni interessen en aquest cas. No, el
que
més
no,
mínim.
No venen a tom, no?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, podeu anar-vos informant perquè pel·lícula del que passa ara possiblement hi hagi algun dia. I m'agradarà molt veure que surt aquesta cançó que he trobat, l'himne dels dos trineus de Groenlàndia quan van a contra el president Trump a salvar la seva pàtria.
Oh, ancient land of ice and stone, Kalalinuna, forever a home. A hungry giant wants to take our shore to drink the oil and eat the ore. Now hear the
Kalalinuna. I afegeixo, fa pocs anys va estrenar Greenland, una pel·lícula sobre Groenlàndia, que quan el planeta ja se'n va a la merda, l'únic lloc que queda perquè vagin els supervivents és allà, i ara, en dues o tres setmanes, s'estrenarà la segona part. Potser l'han fet massa aviat, perquè ara quedarà desfasada totalment en 4 dies.
Podria ser. The spirits rise to block the greed from the stranger's eyes. We carve the Tupalak to hunt the ghost. Tear the foul spirit from our sacred coast. L'Àlex Gorina, que ens té conquerits, i no per la força, sinó pels seus arguments, per la manera de fer ràdio. T'esperem aquí dijous que ve.
Bona nit. Adigues, Jani.
Bona nit. Greenland defense, front stay tall, orange and reaches, but his fingers freeze and fall. Drums mark this day, no more strangers lead the way. The bear, the hunter, the spirits rise to block the greed from the stranger's eyes. We carve the Tupalak to hunt the ghost, tear the foul spirit from our sacred coast.
21 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència, Imprimsa. Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Aviam, t'han arribat avui els diaris, ja?
Només tenim la de l'Ara, avui.
Molt bé, doncs vinga, anem amb la de l'Ara, aviam què passa.
Doncs mira, l'Ara avui l'obertura la dediquen al tema de la crisi de l'habitatge i diuen cau l'edificació de pisos nous a Catalunya. Els visats d'obra nova baixen un 7,46% el 2025 al conjunt del país i es desplomen un 39% a Barcelona. La foto principal apareix Corina Machado, i diu Trump rep Corina Machado sense fotos ni elogis. També un dia més, tema de Groenlàndia, comenten aliats de l'OTAN i envien tropes i Espanya s'ho pensa. I, per últim, tema d'esports, diu, el Barça no falla al Camp del Racing i ja és a quarts de la Copa.
Ah, molt bé. I el periòdico no ha arribat, encara pot ser...
El periòdico no la tenim, no, encara deuen estar...
enllestint-la. Molt bé, gràcies, Raül, que vagi bé, doncs.
Molt bé, que vagi bé. Gràcies, bona nit.
Aquí a la redacció ens han arribat també més portades, Marc Güell.
Sí, però tampoc ens ha arribat la Vanguardia, o, per exemple, al Punt Avui també falta el titular de l'Esportiu pel partit del Barça. Tenim El País. Obre dient que Trump apuntala a Delcy Rodríguez davant de Machado. La foto és per Machado, que s'ha reunit aquesta tarda amb Donald Trump. També destaquen en portada que Espanya està disposada a sumar-se a la missió militar europea a Groenlàndia. I un parell de coses més en aquesta portada. Ens expliquen que la NASA culmina la primera evacuació mèdica d'un astronauta i també que Sánchez destina 10.500 milions a un fons sobirà per inversors. I de la portada del Punt Avui destaquem aquest titular. Cop de porta a la gestió del Prat. El president d'Aena, Maurici Lucena, alerta que la cessió de la gestió de l'aeroport seria nula de ple dret.
Moltes gràcies, Marc.
Bona nit.
I de cara a demà, l'antena de Catalunya Ràdio, Marta Prat, no sé si preguntar-te per demà o per les últimes dues hores.
És que estan passant tantes coses, sí, que et porto notícies fresques, diguéssim. Suposo que tindran continuïtat demà, eh?
Sí.
També Venezuela, perquè Maria Corina Machado ha sortit de la Casa Blanca, sembla que per la porta del darrere, perquè pràcticament ningú l'ha vista, ha estat molt discreta, però després s'ha trobat amb els mitjans i ha parlat fa uns minuts, i això coincidia amb que Delcy Rodríguez, que és l'actual presidenta de Venezuela, estava també intervenint al Parlament de Venezuela, vull dir que les tenim totes dues. Mm. Què passa? El tema de Maria Corina Machado té bastant més de morbo, perquè li han preguntat per la famosa medalla del Premi Nobel, sí, que sabeu que per Donald Trump és com l'escalèctric dels nens, m'entens? Sí. Vull dir, ell volia la medalla. Llavors li han preguntat, i ella ha contestat en anglès, ara l'escoltareu, que li havia presentat. Clar, no sabem si presentar-li vol dir que li ha ensenyat, li ha retirat, no ha quedat clar si ell se l'ha quedat o no, perquè això ella no ho ha contestat. La qüestió és que diu, li he presentat. I ara escolteu el que ha dit, aviam si vosaltres en traieu una mica més d'entrellat.
Did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize?
I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. 200 years ago, General Lafayette gave...
Aquí ha sigut on ha tirat d'història, sí, sí, i explicava, doncs, que fa 200 anys que el general Lafayette, que és un aristòcrata i militar francès que va participar en la Revolució Americana, li va lliurar a Simón Bolívar una medalla amb la cara de George Washington. Llavors, ella, avui, diguéssim, 200 anys després, ha decidit que els hereus, el poble de Simón Bolívar, li tornava al cap de Washington, doncs, el líder dels Estats Units, li tornava una medalla, en aquest cas, que és el Premi Nobel. Però no sabem si s'ha quedat a la Casa Blanca. Esperem a veure si...
Com li
hagi
fet tantetes, seuràs aquest tema, que sembla
no,
una...
No, o sigui, jo tinc ganes de saber cosa. Com apareix Donald Trump a la pròxima roda, sí, de premsa, perquè sí, potser apareixerà porta una medalla penjant. No,
sí, sí.
Bueno, la qüestió. Mentre Maria Corina Machado parlava d'això, i pràcticament ja et dic d'una manera molt discreta, perquè ha sortit sense pena ni glòria, Delcy Rodríguez, que sembla que és la nova favorita de Donald Trump, perquè ja n'ha parlat molt bé les últimes hores, avui la portaveu de la Casa Blanca n'ha tornat a parlar bé, ha compregut davant del Parlament veneçolà per explicar una miqueta quin era el seu projecte i tal, i amb un to, doncs, molt carregat de gestualitat, aparentant ser algú que no s'arronsa a la primera, i deia això.
No és que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No, no, no. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la Unión Nacional. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor.
De pie, no arrastrada. No sé si parlava per Nicolás Maduro, que s'arrastró, o per Maria Corina Machado, que ha sortit així una mica també. Mm. No sé per qui parlava, però vaja, ella, doncs, molt carregada de raons, eh? Continuem amb el tema internacional, que segur que demà també torna a ser tema als nostres informatius, que és que encara no hem pogut aclarir si Espanya participarà o no d'aquesta missió conjunta amb altres països de la Unió Europea És una missió exploratòria, una missió militar, però sense armes. No acabem de saber exactament en què consisteix, però sí que és com una mostra de suport al govern de Dinamarca i a la defensa de la sobirania de l'illa de Groenlàndia. Avui la ministra Margarita Robles al matí no acabava d'aclarir i a la tarda ha dit que no ho descartaven, però de moment no hi ha res confirmat.
Vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar y en función de eso, en función de lo que se haga y lo que se decida, pues ya veremos. Pero que quede claro que no son tropas militares, no es una misión militar, sino que lo que se ha enviado allí, los países, han sido misiones de reconocimiento sobre el terreno.
Sí, sí.
Vaja, algú ens ho explicarà, no? Què vol dir això?
Esperem.
Sí, sí, jo encara estic donant voltes aquí a la medalla de la Corina Machado, perquè, clar, en anglès present és també regalar.
És un regal.
I, aleshores, estic mirant ara aquí ràpid i molts mitjans diuen que ha presentat,
sí.
Però, per exemple, mitjans com The Guardian diuen que li ha entregat, vale, que ho diuen en anglès, li ha presentat, el que no ha deixat clar és si l'ha acceptat o no Donald Trump.
Exacte.
O sigui que possiblement li ha ofert i no sabem ara si ella ha dit val, me la quedo o no. No,
això és una porra.
No,
ja ho veurem.
I escolta'm, perquè no deu ser fàcil parlar més del comitè Nobel, però jo, si fos ells, m'hauria ofès moltíssim, no? A tu regalen una medalla d'aquest tipus i l'entregues del primer que passa, vaja.
Sí. Van dir que era intransferible, això sí, és a dir, que no comptarà mai com a vencedor, això.
Falta de respecte, però vaja. Ja per acabar, també qüestions internacionals que demà continuaran portant cua. S'acaba d'acabar ara mateix, fa 20 minuts, la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per parlar del tema de l'Iran i es constata que les espases, almenys des del punt de vista dialèctic, continuen alçades perquè els Estats Units diuen que ells doncs estan... amb tota la plena intenció d'atacar l'Iran si veuen que l'Iran doncs, continua reprimint el seu poble, etc, etc. I el règim de Teheran el que diu és, l'ambaixador que ha participat d'aquesta reunió, que ells no volen cap confrontació, però que està clar que si es veuen amenaçats o atacats, doncs contestaran. I, per tant, no quedaran parats. Bueno, estem una miqueta més o menys igual que estàvem ahir,
sí,
eh?
Igual d'intranquils.
Exacte. No hi ha res que ens aclareixi massa els dubtes que teníem.
No, en fi, demà hi tornem. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada.
Sí. Sismologia.
Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel, amb el Xes, amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc.
És que
cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó m'agrada
molt. Moment, silenci, home, per favor.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
Via Catalunya, entra al baix!
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni, que vaig veure a Vegas.
Com si fos tan sols.
A la finestra indiscreta, piquem pedra per trobar les millors estrenes, les millors pel·lícules, les millors sèries, els millors documentals. En recomanem només el que val realment la pena.
Aquesta setmana parlarem del Cavaller dels Set Regnes, el nou spin-off de Joc de Trons que, a més, s'estrena en català.
Ja sé que sóc un cavaller de segona, però penso que podria ser alguna cosa més.
I de l'estrena de la nova pel·lícula de Rose Byrne, que acaba de guanyar el Globus d'Or a la millor actriu.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
És l'hora màgica, 12 minuts i les 12. I els minuts que ens separen de l'endemà, de la mitjanit, de que acabi el dia i el Catalunya Nit, els passarem amb una oient que fins ara ha estat misteriosa, però deixarà de ser-ho, eh?
Sí, mira, fa anys que es mou en el món de les càmeres, però no al davant, sinó als fogons. Sap molt bé el que costa tirar endavant una sèrie o una pel·lícula i com és de complex i competitiu el sector. Treballs d'èxit com Això no és Suècia porten el seu segell des de la productora Funicular Films. És una productora que va fundar a Barcelona l'any 2021 juntament amb els germans Aina i Marc Clotet i l'emprenedor Jan Andreu. Ella és Marta Baldó, periodista i cofundadora de Funicular Films. Bona nit, Marta.
Hola, bona nit, moltíssimes gràcies.
A tu per acompanyar-nos. Escolta, has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Moltes, moltes. Sobretot que, bueno, que hem tancat el 2025 amb una pujada dels ous del 31%.
Això és fort, eh?
Realment sí, és sí. Molt preocupant.
És el més quotidià, no?, el que ens arriba en realitat a...
Sí, sí, perquè també podria dir que he après doncs, que el fons sobirà i el fons públic doncs, són coses molt diferents, però potser se'ns escapen una mica més.
O que
l'enveja mou el món, com, per exemple, doncs, que el senyor Trump té enveja de... d'un premi que no ha pogut rebre i que no, bueno, i que sembla que tots no es mereix, però d'això els ous un 31%, però també, mira, m'alegro moltíssim que un 2% hagi pujat l'afluència de la gent a les biblioteques.
Sí.
I que la gent llegeix.
Sí, sí, aquest és un increment
dels
fons.
Això m'encanta, sí. Perquè, a més, és una cosa que he descobert fa molt poc, la biblioteca. Evidentment, quan vas a la facultat, doncs sí. Vas a la biblioteca, però ara fa poc, i amigues meves se'n riuen, em diuen com es nota que no tens fills, perquè quan tens fills sembla que la biblioteca és una part més de la família, i ara que l'he descobert estic molt feliç en la biblioteca del meu barri, de Poble Sec, que hi ha un... A més, ja tenen molts còmics i la novel·la gràfica és una de les coses fascinants que val la pena descobrir.
Déu-n'hi-do. Quantes coses ens ha dit la Marta, així com d'entrada, no, amb el Bona Nit, només.
I que gairebé 2 hores... He posat al límit el meu TDAH. La gent que es dedica a l'audiovisual té un dèficit d'atenció molt, molt gran.
Doncs no, aquí has estat molt, molt atenta, molt atenta. Escolta, dèiem, productora, engegues, arrenques, i hem de dir amb molt èxit ja, perquè el primer que feu, no?, és Això no és Suècia.
Gràcies,
que ha funcionat moltíssim.
Molt contents de l'èxit de la sèrie, perquè quan estàs desenvolupant tens... doncs molt dubtes com anirà, i és molt competitiu, com dieu. Competim amb Estats Units, amb França, amb cinematografies també molt fortes, i quan funciona bé una sèrie, no només aquí, a casa, en català, sinó també a l'estat espanyol i a l'internacional, doncs això realment ha sigut molt bonic, perquè la sèrie va estar premiada al Festival de Cannes Sèries Millor Actriu, després als Ondes, Prix Europa és un premi de totes les sèries de les televisions públiques europees. Ens van tancar tots en una setmana a Berlín i vam veure, o sigui, és a dir, els finalistes ens asseiem durant una setmana a veure sèries de les televisions públiques de tota Europa. I, bueno, a mi em va tocar defensar Això no és Suècia, i quan vam passar l'episodi d'Això no és Suècia davant de tots els altres representants, vaig tenir la sensació que entrava un aire fresc i que la gent em va mirar i em va dir, ostres, i ens votava mentre nosaltres i vam votar la sèrie Això no és Suècia entre tots.
Que xulo aquest reconeixement, no? Sí. Del final de les persones que saps que han passat pel mateix que vosaltres, perquè fer una sèrie com aquesta, jo imagino, això ha de ser complicadíssim, aixecar una sèrie...
Sí, és complicat, però això és com, no sé, un mal de queixal, que quan et fa mal, doncs, i després surts i dius, doncs no feia tant, no? I quan te n'oblides de les coses que costen i dius, bueno, va ser molt... és llarg. És difícil, és complicat, és llarg.
Com de llarg?
Són anys. Són anys. Des de que desenvolupes, perquè, clar, quan tu vas a vendre una sèrie, a menys que tinguis un nom i puguis anar a una plataforma o una televisió i dius, tinc aquesta idea, anirà més o menys, aquest és l'àmbit, aquest és... Si tens molt de nom, t'ho compren. Si no, et demanen una bíblia, escriure una Bíblia són molts mesos, és molt de temps, són molts professionals, un pilot, que és el primer episodi, i tot això és temps d'escriure. Tens d'escriure que has de fer-ho, doncs, si no tens fons, doncs anar a buscar els fons per escriure, i entre que presentes una idea i et donen el fons, potser passen 8 mesos fins que no saps quin és l'ajuda. Això només és el primer, diguem, temps per desenvolupar. Després has d'anar a finançar. I en aquest cas, aquesta ha sigut una coproducció amb 5 televisions públiques. O sigui, la televisió pública sueca, la finlandesa, la televisió... Sembla un xiste, vull dir, la televisió pública alemana, la televisió pública espanyola i TV3.
M'imagino que, clar, això ha portat molt de temps de negociacions, també.
D'anar a festivals, mercats, sí.
De presentar-te, no? Sí. Ja està, explicar el projecte. Ara ho deies, no? Quan encara no t'has fet un nom, doncs això costa molt. Ara vosaltres, us ha anat molt bé amb això, no és Suècia, i teniu altres projectes en els quals ja esteu treballant. Un d'ells és Honora.
Sí.
En podem parlar. Sí. Això ja és un llargmetratge.
És un llargmetratge, és el primer llargmetratge
de l'Aina.
Sí. Mm. I hem coproduït amb Ikiro Films, amb l'Edmond Roc, un dels grans productors del nostre país.
I tant.
És meravellós, o sigui, només tenim bones paraules de tot l'equip, de com ha anat el rodatge, de treballar amb ell, ha sigut magnífic. I ara estem en aquest procés de presentar-ho a festivals.
Ja estem en aquest,
sí,
en aquest
estem,
punt.
Sí, ja està acabada la pel·lícula i l'estem presentant a festivals i estem en aquest procés de...
Què explica?
Honor explica la història d'una dona que surt d'un moment una mica complicat de la seva vida i ella vol ser molt bona persona, ho vol fer tot molt bé, però el seu cap diu una cosa i el seu cos diu una altra. I la vida li passa...
Per sobre, per sota, per l'esquerra i per la dreta.
Sí. És molt divertida, hi ha comèdia, però també... És una comèdia profunda. És una comèdia amb pes. Fa pensar, fa... Sí.
Tu en sabries dir quin és el pitjor tractament de la història? O
aquest és el que nosaltres anirem a presentar a Berlín. Ara a la Berlinale ens han seleccionat, hi ha un foro de coproducció de sèries i ens han seleccionat la sèrie del Marcel Lindau,
que és aquesta, el pitjor atracament de la història. I això no és Suècia, no sé si hi haurà una segona temporada, perquè la gent va tenir moltes ganes.
Estem treballant en ello.
Això vol dir que sí.
Deixa els punts suspensius aquí sobre la taula.
Però podem dir que sí, no? Tard o d'hora...
Sí, hi ha una segona temporada amb la casa, o sigui, aquí.
A 3CAT.
Sí, a 3CAT.
Perfecte. Aquesta cançó es diu Bad News, males notícies. És de Zach Bryan, el seu últim disc, i és la cançó que ens serveix per acomiadar aquesta setmana al Catalunya Nit. Tant de bo demà de notícies dolentes en tinguem poquetes, però això no ho podem saber ara. El que sí que sabem és que demà hi tornarem a ser, que intentarem explicar-nos el millor que puguem i que quan arribem a aquesta hora, al fil de la mitjanit, cedirem a Agnès l'última paraula.
Serà de la Marta Baldú avui, cofundadora de la productora Funicular Films, una dona amb molts interessos, però que sobretot el que persegueix és poder explicar històries amb ànima. Els estan anant molt bé a Funicular Films, esperarem a veure aquest Honora. Mentrestant, Marta, tens l'última paraula del dia. Gràcies per venir.
Doncs moltíssimes gràcies i espero que tothom es cuidi amb aquestes notícies que escoltem, que cuidi els sers que més estima i que mengem bé, fem esport, anem a nedar, anem a la biblioteca, anem a llegir i desconnectem el mòbil i escoltem la ràdio, molta ràdio. This friend's your name. It's landmine too. Is this all true, man?
easy to spend you. Hell, I got some bad news. Fading of a red, white, and